i 4 minuts. L'actualitat informativa torna a les 12.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, La Gran Vida. Amb Juan Mimas.
Au i do, tercera hora de programa a La Gran Vida d'aquest diumenge, dia 21. No mos amagarem, avui començam a encetar una mica la temporada de Nadal, perquè aquestes entrevistes, moltes d'aquest Entre tu i jo, que ja sabeu que ocupa aquesta tercera hora, moltes vegades venen enregistrats. De fet, aquesta entrevista, que ara escoltareu, la vàrem enregistrar aquesta mateixa setmana. Però vos he de dir que, encara que sigui gravat, jo tenc un cuquet, una cosa que me remou, perquè és una d'aquestes entrevistes que no és que tinguis a perdre, ni a guanyar, ni aquestes històries, però sí que és vera que tens una responsabilitat, perquè vols quedar bé, perquè vols fer bé, perquè la persona que tinc en jo és una persona estimada, és una persona que diríem que és patrimoni de la casa. És company, és una veu coneguda tant a la ràdio com a la tele i sobretot és una persona, jo diria que amb un cap privilegiat. Això és una cosa que podem veure les persones que feien feina amb ell durant un temps, encara que no sigui en el mateix programa, però sí en el dia a dia. Ell té una capacitat brutal per improvisar, també per recordar, per construir un relat, i és un dels grans comunicadors. Sí, jo estic entregat a sa causa i la veritat és que és una persona, a més, que té... És el rei de la ironia, també. I és un luxe per jo tenir-lo aquí a l'Entre tu i jo. Ara el miraré en els ulls, però tirarem la cinta. Xisco Nadal, molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia, Juan, encantat. Mai m'havien dit patrimoni. A partir d'ara, fris, no de que s'acabi l'entrevista, però sí de poder arribar a casa nostra i fer-me unes targetes de visita. Que per Xisco Nadal, patrimoni. Trobo que és una molt bona definició, m'agrada. Encara que no sé si som mereixedor d'aquest qualificatiu, però m'ha encantat.
Tindrem bastant minuts, com a més de 50 minuts per parlar-ne. I...
Fa tant de temps que no estic 50 minuts seguits amb un home que no siguis meu ropit.
Esteu ropit.
Que se me farà estrany.
De fet, no sé per on vols que comencem aquesta entrevista, i tu diràs, tu sabràs, però en qualque moment la paraula ropit volia que sortís.
Ja sortida.
I tu ja sortida. Sé que ets una persona, i perquè jo he mirat entrevistes que t'han fet, deies que aquesta Entre tu i jo te'n varen fer un, no?, fa molt d'anys.
Sí, quan en Miquel Àngel tenia el programa que se deia Entre tu i jo, que era un programa... Exactament, ho feia un fot i mig d'anys, que era una entrevista diària, també d'una horeta, me va convidar un dia, i ja... Però jo estic content que Entre tu i jo, d'aquesta nova fornada, siguin tu, perquè en Nariza ja hem estat...
Ja el tens conegut.
Entre ell i jo, i ara mos tocava a tu i a mi.
Xisco, estàs en un bon moment de la teva vida? Parlarem molt de la teva vida. Trobes que estàs en un bon moment?
No m'ho puc queixar. Com deia antigament, virgencita, que me quedo com estoy, perquè és vera que ara per ara tenim salut, tenim feina, té mon mare que està bé, que per mi és importantíssim, i a nivell parella les coses també van circulant com toca. Per tant, no m'ho puc queixar. Però... com passa a les tradicions ancestrals, dir que estic bé no m'agrada, perquè sempre penso que ha de venir una mica de mal estruc, perquè sempre que estàs bé és quan l'univers fa la volta en el calcetí i comencen a passar coses. Per tant, estic relativament bé, un 80%. Sempre hi ha marge de millora.
Has anomenat ja Ropit i ta mare. Ta mare és la persona que més estimes?
Sempre he tingut una relació molt especial amb ma mare. I és cert que per mi la tenc vivint en jo, és a dir, convivim molt, discutim molt, i és cert que és una peça fonamental. Jo no m'imagino el meu dia a dia sense compartir-lo amb ella. Bàsicament perquè hem viscut junts sempre, perquè jo només me'n vaig anar de casa nostra quan tenia 30 anys amb una parella que vaig tenir, que vaig estar fora a casa 2 anys, mm-hmm. però després, quan me vaig quedar a Fadrí, vaig dir que faig jo tot sol un pis, si total jo amb qui estava bé era casa nostra, vaig tornar a casa nostra i sempre m'ha anat... itinerants, però plegats. És a dir, que sí que ha estat una relació d'aquestes materno-filials importants. No sé si té a veure el fet de ser LGTB, que ja saps que no hi ha res, allò que diuen els clàssics, no? Per una mare no hi ha sort més gran que tenir un fill gai, doncs supos que a ella li ha tocat aquesta loteria. Ara que d'aquí no res, estarem vigilantes dècims per saber si mos ha tocat, però és cert que tenim una molt bona relació. També discutim molt, és a dir, és car i creu. No diré que tot sigui preciós, però molt content.
És vera que un pare i una mare se les s'estima normalment moltíssim, però hi ha aquesta confiança, aquest dia a dia, que a vegades hi ha rosse, i el rosse fa que un pugui discutir, però quan te'n vas una mica en fora, te fas en fora, és quan tot d'una dius, no, aquesta persona la vull a la meva vida. Ton pare i ta mare te varen tenir ja una mica grans. Ets el tercer de...
Sí, som un robot.
A quina edat?
Som un robot. Ma mare tenia 42 anys, quan me varen tenir.
Bueno, ara és una edat habitual per tenir fills.
És l'edat habitual ara, però no en aquell moment, perquè les meves germanes, jo en tenc dues més grans que jo, ja mm-hmm. tenien 10 i 11 anys. Per tant, ma mare ja no s'imaginava que jo arribaria. Sempre pens que si la contracepció hagués existit, jo ara no seria aquí. És a dir, existiria un metaverso, com diria na Tamara Falco, però no hagués estat real, perquè no m'haguessin tingut, n'estic convençudíssim. No per això és que m'hagi sentit un nin no estimat, no vaig per aquí. Però és cert que jo entenc que degués un dalt a baix, una dona que tota sa vida ha fet feina i que ha estat una mica escat de casa, que en els 40 i busques t'arribi un altre embaràs i hagis de tornar a canviar bolquers, hagis de tenir un nin plorant tot el dia, etcètera, per molt que tinguis dues filles que te poden ajudar una mica, doncs no degués ser fàcil.
Ton pare?
Mon pare ja no és, mos va deixar fa una sèrie d'anys. Van tenir una relació complicada, ho deixarem així. Jo, en què he tingut sempre bona relació, he estat amb mon mare, però bé, sa família no la tries i intentes navegar de la millor manera possible.
Jo normalment és entre tu i jo posar una cançó d'acomiadament en el final del programa, però avui ens sonaran un parell que fa 10 minuts, que les he cercades, però...
Està molt bé que siguis tan sincens als teus oients.
Sempre.
És a dir, no m'he de complicar. Si fa 5 minuts que he preparat això, que la gent ho sàpiga.
Sí. Rocío Jurado t'agrada?
No me n'he amagat mai.
T'agrada. I l'escoltaves quan eres adolescent o quan eres jovenet a la universitat i quan t'acabaves de treure el cotxe per primera vegada, aquestes coses posaves...
L'he escoltat de sempre, però des del moment que vaig tenir cotxe va ser quan vaig tenir aquella primera cinta, perquè clar, jo som del 79,
sí.
Ja tenc una edat, jo vaig viure a l'època d'escasset i jo me'n record que m'agradava cassets i CDs per dur dins el cotxe. I Rocío Jurado a mi m'ha servit molt per també controlar el grau de tolerància de la gent. Perquè molta gent no li agrada la copla o no els agrada la música de Rocío Jurado i quan me la critiquen, a mi ja m'ho dona una mica la perspectiva de com són. De fet, quan anava a la universitat hi va un company que va deixar de pujar en Johnson Cocho perquè escoltava Rocío Jurado. Anava, consentia Nanso Bus, que en aquella època anava petadíssim, sí. Que de vegades la darrera aturada ja ni mos agafava, i havies d'esperar 3 busos, consentia anar en l'autobús perquè no volia escoltar en Rocío Jurado dins el meu cotxe. I jo, sense cap problema. Sí, sí, però bé, gent curta hi ha hagut sempre.
Creus que era la seva manera de dir no som tolerant?
No crec que sigui tant una qüestió de tolerància, sinó que quan ets jove t'apega per fer aquestes butats, no? Aquesta espècie com de fixar posicionaments, i supos que en aquest jove, que és encantador, perquè han coincidit després molt de temps, moltes vegades, volia dir, i ha estat cordialíssim i no ha estat un problema. No era tant un tema, m'imagino, anti-Rocío, sinó que a la joventut, en aquells de 8 anys, no li devia venir de gust escoltar La Más Grande.
I de La Más Grande va cantar aquesta cançó a Mónica Naranjo, que jo m'agrada molt, a Mónica Naranjo també, i he pensat en aquesta cançó, que és el punt de partida per començar aquesta entrevista.
Ah, quina emoció.
Entregar-se sin temores a
pare s'anava a una escola de monges?
Sí.
Com era aquesta escola? Quina escola? I com quin records tens?
Clar, mon pare i mon mare se varen mudar vivint en un pis del carrer de Reina Maria Cristina i les meves germanes varen estar escolaritzades en el que en aquell moment era Arcángel San Rafael, que és una escola que hi ha darrere 31 de desembre. Mm. I quan mos varen mudar a el que va ser el meu barri de tota la vida, que era Can Redó, a mi ja no me varen canviar d'escola. Ja vaig anar a l'escola de les meves germanes. I a mi m'ha agradat. He de dir que, vist en perspectiva, ho he vist amb més afecte que quan hi érem. Quan hi érem no m'ha agradat tant l'escola, supos que perquè no és que fos un nen especialment rebel, però sí que era molt de contestar. I jo ja era...
Protestant, o sigui...
Sí, i jo ja era repel·lent. De petit. Me'n recordo que un dia, a quart de GB, una professora que no m'hi Joana, jo xerava molt. I me va castigar el que en aquella època se deia fer un copiado. I me deia, copiaràs la lliçó, la lecció, no sé quina, quatre vegades. I jo vaig dir, escolta, jo que jo ara se me'n record, què feien les xiques d'oro?
Les xiques d'oro, jo les veia.
Que jo les mirava i m'encantaven, i jo deia, jo no deixaré mirar les xiques d'oro.
Xerrando a final del 80, no?
Exactament, per fer un copiado. I vaig anar a la papereria de vora que nostra i vaig fotocopiar la lliçó quatre vegades. I vaig dur la lliçó a la professora. I me diu, Nadal, què és esto? I li vaig dir, has copiado. I me va dir, però està fotocopiat. I ja, només me va dir que ho copies, no com. Clar, vaig acabar la directora, vaig haver de fer el copiado l'endemà, és a dir, va ser un pot desastre. Però aquest era el meu perfil.
I ja eres un nin irònic? Perquè l'ironia
sí.
En els nins és un, bueno, és un símptoma d'intel·ligència i
crec...
però després has de fer molta feina per ser un bon irònic.
Sí, el que passa que a mi l'ironia m'ha ajudat molt durant la meva vida, però tampoc ha estat fàcil. És a dir, els nins que han patit bullying quan anàvem a escola, l'ironia era l'únic que mos ajudava a defensar-nos una mica, perquè supos que jo era una mica més madur, perquè jo des de petit mirava molta tele, llegia molt, supos que el meu cervellet se va desenvolupar molt abans que els meus companys, i aquesta ironia a mi me va ajudar a defensar-me en segons quines situacions. Però m'hagués agradat no ser irònic, eh? A mi m'hagués agradat tenir una infantesa feliç, ser un mes que ningú m'insultàs, perquè jo de petit era molt afeminat, no era ni millor ni pitjor, senzillament era com era. Jo vaig créixer a un matriarcat, jo tenia ma mare, tenia les meves germanes, que eren els meus referents immediats, tenia una germana de mon pare, que era la meva tata, en qui anava a passar els caps de setmanes i en qui m'ho passava pipa, perquè a mi, en aquest sentit, sempre ha estat una mica el modoverià. A mi m'ha agradat molt l'univers de les dones. El trobo molt més interessant que és dels homes. A mi els homes només m'interessen en horitzontal. Per la resta, m'estim més estar en revoltat de dones perquè és molt més divertit i sobretot més engresqueador. I això, evidentment, tenia conseqüències. I jo era un nin molt amanerat. Això no passava desapercebut a l'escola i jo ho vaig passar de metro a l'escola i a l'institut. Però a l'institut, a tercer de BUP, hi va haver com un gir, hi va haver com un canvi, que vaig passar de ser el maricón de classe a ser sirònic de classe.
Un poc més clar, showman, un poc
més... Exactament. Vàrem canviar de registre i aleshores va ser quan va néixer el personatge. Xisco Nadal, que és molt igual en Xisco Nadal persona, m'encanta parlar amb aquests termes, com si fos Naida Nizar, però és ver, és a dir, com me most, és com són realment, perquè he fet d'això la meva manera de ser. Clar, però tot això ve de l'escola. I ho he dit sempre, m'encantaria no ser irònic. M'encantaria no tenir, en segon quin moment, agorafòbia, perquè m'ha passat durant molt de temps que no m'he pogut canviar un gimnàs per com els comentaris que me feien quan érem a l'escola de monja i després a l'institut, quan mos canviàvem el xandall, dois rotllo, no me mires, i gilipollades d'aquestes.
Sí, sí.
I ja me perdonareu la mala paraula i el barbarisme. O ja que sí, me'n recordo quan vaig presentar les eleccions del Consell Escolar, a 8 de GB, que mal no m'hagués presentat, perquè vaig tenir a un penjo de nin que cada setmana me repetia te votaré si me prometes que no lo pintas todo de rosita. I clar, tot això, cada dia, durant un mes, quan pujaves en el pati de dalt de l'escola, perquè a l'escola n'hi havia dos, els de baix i els de dalt, on anàvem més grans, que t'anaves a menjar l'entrepà de pa en sobrassada que m'havia preparat ma mare, se va fer llarg, va ser com una coroma.
Com ho fes per oblidar-te d'aquests moments tan desagradables? Perquè el bullying dels 80 no és el bullying d'ara, que
no,
tens
35
i Antena 3 a la porta de l'escola.
No hi havia protocols. És una cosa que sempre li podré retreure en els educadors que vaig tenir en aquell moment, que vaig tenir molt bons mestres, però també molts que van mirar cap a l'altre costat. Cosa que me posa content que ara no passi. És a dir, que ara hi hagi protocols, que seguint se plantegi, que no s'ha de fer educació sexual a les escoles, que no s'ha de parlar de diversitat, que no s'ha d'educar de segons quina manera. A mi, pens que només haurien hagut de viure dins la meva pell una setmana. I aleshores sabrien per què són importants els protocols. I que lo de la causa LGTBIQ+, no és doctrina de gènere. És que no hi hagi nins que d'allò que tinguin ganes és de llevar-se sa vida, perquè anar a escola és un suplici. Per mi ho va ser, però supos que vaig tenir el camp més ben amoblat o tenia un entorn, en aquest sentit, que me va saber acotxar, i mai vaig tenir pensaments autolítics ni ganes de desaparèixer. Però entenc perfectament com en segon quines situacions hi ha nins i nines, ja siguin gais, lesbianes, transsexuals, de desorientació del desig que tinguin o de la seva identitat sexual, que ho passin molt malament i que decideixin en un moment determinat dir és que, com sa cançó d'en Raimon, diguem no, jo no som d'eixe món. I va ser complicat. I ja t'he dit que això m'ha forjat un caràcter que a mi, per exemple, m'agrada ser simpàtic, m'agrada fer cas. Supos que també m'ha desenvolupat aquesta empatia meva de que de vegades per la campanya corporativa d'Ivetres tots anem una mà. Té tendència sempre estar pendent d'aquests detalls que a molta gent se li escapen. Això està bo. És a dir, supos que, com aquella cançó de Nacella Cruz, lo que sucede conviene, i supos que si vaig passar per allò és per ser la persona que som ara. M'ho està quedant això una mica està tu història triste, no ho sé.
No, però no te preocupis.
Però bé, tu condueixes, Juan, m'estimat.
No te preocupis. Has tingut relació amb qualque professor actual? Perquè, clar, has entrevistat a moltíssimes persones. Has tingut això sort o privilegi o no sé, o si t'has trobat un professor d'aquella època en el que hagis pogut parlar d'aquests temes?
Professors de CGB no me'ls he retrobat tant, a l'institut ja va ser molt diferent, i a molt de professors del meu institut sí que ets acabat entrevistant.
Dic perquè aquest món és molt petit.
Perquè han acabat fent coro, però el que m'ha sorprendre va ser, d'ho fet dos o tres anys, me vaig trobar un company de l'institut, que m'havia dit, tio, me sap greu quan te varen tractar. I me diu, me sap greu no haver estat millor persona, més o manco va venir a dir això, i no va, i va formar part d'aquesta espècie com a de claca que t'assetjava a l'institut. I li vaig dir, tranquil, ja està superat, és a dir, no hi ha res que gratar. Ara ja t'ho agraeixc, però és que a mi ara això és la meva vida, ja no m'aporta res més enllà de saber que sí que n'eren conscients, però com que hi havia aquesta pressió de grup, doncs tothom anava per sa baula més dèbil, que en aquest cas era jo. I que també te dic que si en aquell moment jo vaig servir com a element cohesionador, perquè no hi ha res millor que tenir un enemic a sa feina, res uneix tant a un treballador que tenir qualcú que li tenen mania, perquè tota la resta com a que fa com a pinya. Si jo en aquell moment vaig ser com a sa cola que ens va ajudar a sentir-se feliços, mira, el manco supos que també és una d'aquestes fites o una d'aquestes empreses que m'ha tocat a la vida.
Xerren de pors, però podem riure també quan se xerra de pors. Ets una persona que si vol unes tisores obertes, ja té toc. Passar per davall d'una escala...
Un poc supersticiós, sí.
Obrir un paraigua, un interior...
No m'agrada. Jo és que no m'agrada que me contin supersticions perquè les vaig sumant totes.
O sigui, vas acumulant.
Clar, és acumulatiu. Això no és una cosa que diguis... Tenc un calaix de supersticions, em fico una de nova, en surt una de vea. No, jo les vaig sumant. Per tant, també, quan seguim tot supersticiós, procuro no parlar-ne amb aquesta persona de supersticions, perquè jo vaig acumulant...
I d'on t'ha fet això?
No ho sé, supos que de petit, i que també sempre he cregut molt com en aquest món màgic. Supos que es fes d'haver anat a una escola de monges, de ser catòlic, de creure que hi ha un més enllà, ja m'ha obert aquesta porta cap a l'esotèric. Intent controlar-ho molt, eh? També som un home molt de ciència, és a dir, m'agrada molt les coses tangibles i comprovables, però...
Ets espiritual, també.
Però som espirituals, sí. Com deia Sant Tomàs, lo de les cimbies tomistes, per molt que vulguem, jo, quan anava a l'institut, vaig reafirmar la meva fe a la classe de filosofia, com es va explicar la filosofia de Sant Tomàs. Que ara deien, sí, hi ha un motor que ho va crear tot, però clar, qualcú va haver de crear aquest motor, que era Déu. Hi havia cinc vies, que ara mateix no record, però que totes duen a que Déu existia. I com que supos que he anat a una escola catòlica, jo des de petit he cregut, no he perdut sa fe pas que a mi, tot i el que m'ho ha tocat viure, i de vegades conhorta i reconforta una mica.
En què creus?
Jo crec més en Déu que en l'Església, t'he de dir, perquè és una mica com el comunisme. El comunisme com a filosofia vital, això de que tots tinguem de tot, que tothom tingui accés a una sanitat, a luxe, és a dir, està molt bé, com a filosofia. El problema sempre és l'execució humana. I en el cas de la religió crec que també passa el mateix. La religió com a concepte o com a creença, a mi Déu m'inspira molt, però l'execució humana, és a dir, tot allò que l'enrevolta en aquest negoci de la fe és allò que m'allunya una mica. No vaig viure una caiguda d'escavall com Sant Pau quan vaig anar al Vaticà, però et cerques allà de dins i veus tota aquella opulència i dius, escolta, és que no entenc com podeu tenir això aquí i a l'altra punta de món hi hagi tanta de gent morint de fam. Sé que això és molt maniqueu, és a dir, aquest argument l'ha repetit tothom, però en el fons fons, quan vaig allà ho vaig pensar, sí, vaig dir, entenc una mica lo que diuen. Per tant, jo som més de fe que de persones de fe, és diferent.
T'anava a dir això, no?, que és un argument fàcil, a vegades rosant el cunyadisme, però en el bon sentit, perquè tu vens un quadre del Vaticà i acabes en la fam de no sé on.
O sigui,
i això és una realitat, també.
Tots som una mica cunyats, si m'apures. Sí. I jo crec que hauríem de començar a reivindicar el cunyadisme bo.
Exacte,
no?
Això és cunyadisme bo.
Deixant de banda la curtó, és a dir, gent que, sí, gent que nega que la terra sigui redona, per exemple, sí, gent que està en contra de les vacunes...
Gent que s'oposa
a l'Ixivet... I t'ho dir el mateix, si una persona que me parla de les vacunes en negatiu fos metge, fos biòleg, ha passat per tots els tràmits necessaris per demostrar-me que en sap, però clar, és que t'acaba sortint gent per TikTok o per Instagram, que per mi això és un desastre, parlant de prendre suplements alimentaris, de no a les vacunes, de que l'Antàrtida no deixen fer fotos perquè més enllà, com que és plana, hi ha un altre món i no me deixen veure-ho perquè si no desmuntaríem tota la guingueta que s'ha armat al voltant d'aquestes coses que a mi a vegades m'aquesten en sos pels drets.
Què opines de Miguel Bosé i si la teva opinió és la mateixa d'ara o fa 20 anys, abans de que acabàs com a cantant i se convertís en un personatge?
Jo és que sempre ho he dit, quan més gran me torn, me costa molt separar artista de persona. Aquesta gent que és molt fan d'en Woody Allen, que diu, ja, però fa unes pel·lícules, ja, però és que, estimat, se va acabar casant amb la seva filla adoptiva, que era una posta adolescent, no ho sé, aquesta relació de por d'estranya que se va establir en aquella parella, per molt feliços que siguin, més tot allò que ha darrere en Woody Allen, a mi me costa mirar les pel·lícules d'aquest home en els mateixos ulls que ets mirava quan no sabia tot això. I amb Miguel Bosé me passa exactament el mateix. És a dir, pens que els artistes també tenen aquest punt com a de deificació, que com que tot el dia els hi demanant coses, i tot el dia, i jo, mea culpa, també és cosa nostra, els hi posem una catxofa i els hi demanam.
És molt fàcil.
Tu què penses? I clar, la gent se pensa que sap de tot. Dedica't a cantar.
Clar.
Canta Don Diablo, se ha escapado, tu no sabes la que ha armado. Canta amb Linda, El agua de la fuente. És que era el Miguel Bosé que a mi m'agradava, però sí, que ha trabucat bastant. I llavors, cadascú és lliure de pensar com vulgui, però el fet d'haver-se comprat 4 fills, 2 per ell, 2 per Somo, i quan se va separar, que digués, no, és que m'he comprat, des que jo tinc aquest tiquet, són des que m'encarregaré, dels altres dos no. I que els altres dos nins hagin viscut, ara crec que ja torna a estar tot arreglat, més o manco, ha tornat a conyar una miqueta de seny. Crec que els 4 nins ja tornen a estar junts. Però totes aquestes històries, que a mi em semblen truculentíssimes, fa que m'acosti seguir mantenint aquell gust per la seva música.
Si vols fitxar, en Xisco Nadal té sempre informació i té motius per comentar qualsevol cosa. Això és per xafarder o per curiós?
Les dues coses. Els que són curiós i són molt xafarder. A mi no hi ha res que m'agradi més que una xafarderia. De fet, jo encara som d'aquests que parla per telèfon. Ara, les noves generacions no parlen per telèfon perquè et donen ansietat.
Ah, que parles que no envies
no,
un àudio
no, no envio WhatsApp, jo telèfon. Tenim xafarderies. El primer que li dic quan arriba que no estàs mig dies, jo sempre dic a mi mare, arriba i li dic, mama, hi ha qualque xafarderia avui? I me conto com ha anat per places, si ha vengut la meva germana, si ha vengut una amarga, una amiga de mi mare que de vegades ve dinar amb nosaltres, si ha vengut el meu concos, és a dir, me conta com ha anat el dia. A mi la xafarderia troc que era el millor motor. Per mi un dia fora xafarderies és un dia perdut.
Li contes tot a ta mare?
No.
Xerrau de tot?
No, no. Mo mare és mo mare. Jo no vull una mare amiga. No. A mi no m'interessa. D'entrada, perquè mo mare és d'una generació que potser, si li contat certes coses, no les entendria.
Quina i l'únic
que faria seria preocupar-se. N'ha de fer 83. Clar, és molt diferent. No és el mateix haver estat educat en el bessó del franquisme, amb aquella educació catòlica restrictiva que va tenir mo mare, que s'ha modernitzat molt, però que tot i així, jo és que aquesta frase de soy amigo de mi hijo, som amics del meu fill, a mi em posa molt nerviós. Perquè el teu fill ha de tenir amics de la seva edat. Tu ha de ser una altra cosa. Ben igual que jo no vull ser amic dels meus nebots. Mm. Jo vull ser el seu conco. I vull ser una figura de referència que, en un moment determinat, tenen un problema, tinguin la confiança suficient per venir a explicar-m'ho i que jo pugui ajudar-los si és el meu abast. Però jo, hi ha certes coses de sa vida, dels meus familiars, que no m'interessa perquè són familiars.
Jo fins i tot amb això que expliques que explica en Xisco m'ha passat, no? Que a vegades en aquest cas no amb ma mare, però sí amb la meva filla. Jo tinc una filla adolescent de 17 anys, ja serà major d'edat, i a vegades tinc una relació molt bona, tant és així que a vegades he de remoure alguna cosa per provocar una situació on jo faci de papà. Això no se li diu, i això que suposo que no l'escoltarà, però bé, és igual, ho sap, me coneix.
Bé, jo crec que t'escolta.
Sí, segurament. I passa també que és això, no?, que necessites fer de papà, perquè un papà i un fill està bé que siguin amics, estones, però no col·legues, no?
Totalment d'acord. Jo me vaig estimar més tenir uns pares. Els amitjaren per una altra cosa. Però bé, totes les opcions són vàlides. Si a tu la fórmula te funciona, enhorabona a tots, però en general no sol funcionar.
Qui creus que tens? Perquè xerraven de pors, i jo vull entrar dins aquest món de pors, però de manies, un pot de manies. Vares dir una entrevista en qualque moment que se t'apareix qualcú en els peus del teu llit. Encara te passa?
No. Crec que
sona, això?
Crec que no vaig dir exactament això. Ara hauré de tirar de meroteca, que jo moltes vegades...
Sí. Quan tens la sensació?
Tens la sensació.
Val,
sí.
D'acord.
Que li passa a molta de gent, que sí. De vespre te despertes i tens una porada com irracional de que hi ha qualcú a l'habitació, ja sigui per venir a atracar-te, per venir a assassinar-te...
Jo m'ha passat molt.
O que sigui un esperit que te ve a visitar. I a mi això me passa. I dius... tapant-me una mica més fort en Samantha, me protegeix, com si allò fos una, com si fos Samantha de desaparició de Harry Potter, que te fa desaparèixer i ja t'anula tots els perills que tinguis dins l'habitació. Aquestes coses passen durant el moment de dormir. Clar, és que quan et sona, estàs allà...
Aquesta de
sí,
que
clar,
no
vius aquest moment com a oníric, surrealista, sí. On tot és possible.
És que jo m'han passat aquestes coses, no, crec moltíssim.
Ja no m'ha passat tan sovint perquè donc fatal darrerament. M'acosta molt dormir. Suposo que també és mòbil, en té molta culpa, sí. Perquè jo som de mirar la tele abans d'anar a dormir una estoneta.
Apures?
A vegades me surten notificacions, les mires, i suposo que diuen que és perquè és llum de les pantalles, com activa el cervell, i m'acosta descansar darrerament.
O sigui, no s'ha anat més enllà per veure qui és, no, la persona?
No, perquè no ho sé. És a dir, és com una presència, i no vull descobrir-ho.
No vols saber?
No, perquè si és positiva encara, però si resulta que és que escol cu...
Si és predina o...
Clar, però si ets a parc, que ve a cercar-te i te diu estic aquí per tear fil i se t'ha acabat el rotllo, que vingui per sorpresa.
Jo vull xerrar d'en Ropit.
De no Ropit.
Del teu Ropit. És una paraula que tens molt a la boca. És meu Ropit. Què nom?
Nom Miquel. Però jo una mica con Lidia Lozano. De Charlie no se habla. Per tant, d'en Miquel no se parla. Jo xerro del meu Ropit, que és un concepte.
D'acord.
I clar, ell, Ropits, n'hi pot haver molts. Miquels, en aquest cas, només n'hi ha un, que és el meu. No amb un sentit de possessió. Ara no vol dir que això quedes així com el meu de ningú pus, però també té de ser la seva intimitat, petitó meu.
Clar. Comenta lo que vulguis. No, no fa falta descobrir coses, però sí.
No, demana allò que vulguis.
Quant de temps fa que estàs amb ell? Estan plegats.
Ara ja han fet 13 anys que estan...
13?
Que estan plegats, sí.
13. 13 és tot una vida.
Ha estat la relació més llarga de totes, perquè és la meva tercera parella. En la primera vaig estar un any justet, en la segona vaig estar un any i mig, i després ja, dos anys després, va arribar en Miquel, i des d'aquell moment hem estat plegats. 13 anys.
13 passen ràpid, però passen moltes coses en 13 anys.
Sí, però em passa com un sospir. Suposo que també és aquesta vida que duim com accelerada, que no t'entems i ja ets a Nadal, no t'entems i ja tornes a estar a les festes de la Mare de Déu d'Agost i no bades els ulls i ja tornes a ser una altra vegada a Nadal, que és vera que el temps passa molt ràpid. Com deia Gabriel Ferreter, no?, en aquell poema, calenta el món, calenta el món, calentes les hores que se'n van de pressa. És una mica el que me passa a mi des de fa una sèrie d'anys llargs.
Una relació s'ha de treballar per mantenir-la?
Sí, s'ha de treballar. I,
perquè l'admiració, o sigui, hi ha un enamorament, l'admiració fins i tot pot cansar. Pot cansar en el sentit que tu t'acostumes a la personalitat d'aquella persona, si estàs d'acord, i arriba un moment que ja, si te fa... Moviment, diré un dollarro. Fa cuina superbé. Arriba un moment que aquest talent t'has acostumat i ja no li dones... el valor.
Podria ser. En 30 anys passen moltes coses i has de tenir molta paciència, és a dir, aquestes relacions que veiem per Instagram, on tots són flors i violes, és impossible, però sobretot el que em passa a mi som molt ràpid és que és molt bon company de vida. Mm-hmm. És a dir, mos entenem molt bé, tot i que som molt diferents, i el que mos passa és que encara 3 anys després tenim ganes d'estar plegats, que jo crec que això és important. I a mi el que sempre, des que mos vam conèixer, el que més m'ha agradat d'ell és la seva curiositat immensa. És a dir, ell és pagès, és professor d'educació vial de formació, no té res a veure en el meu món, però mai han tingut problemes d'incompatibilitat, perquè sempre ell s'ha interessat per les meves coses i jo he procurat interessar-me per les seves. Que jo crec que això també és un d'aquests secrets per tenir una relació de llarga durada, i és que puguis caminar paral·lel en la teva parella i que te segueixin interessant les coses que fa qui tens a la vora.
Petri Woman. Aquesta cançó t'agrada? És una de les que t'agraden?
Sí, està molt bé, Roy Orbison sempre. M'agrada molt la pel·lícula, no ho negarem. Perquè va ser de les primeres que vaig tenir en VHS. Mm. Me la van regalar.
És que en Xisco és l'únic que pronuncia bé Richard Gere.
Richard Gere, exacte.
Sí. Se diu així, Richard Gere.
D'entrada sí, però bé, tot depèn de si ets de Massachusetts, si ets un home que parla anglès australià, sí, o si ets de, jo què sé, d'Edinburgh. I aleshores ja ho pronunciaries d'una altra manera.
Vull xerrar d'amor platònic. Tens amor platònic? Tens personatges de ficció que puguis confessar, que diguis aquesta persona m'encanta?
És que jo tinc un problema, i és que...
És la vida real, però... no, perquè te posaria en un compromís.
No, podem parlar de la vida real, no. Jo tinc un problema, i és que jo trob tothom atractiu. Pens que tothom...
Com és això?
A un moment determinat té un punt d'atracció. A mi aquesta gent, sobretot dins el món LGTB, ho he vist moltes vegades. Homes que s'obsessionen, homes de 40-45, la meva edat, que s'obsessionen només per sortir en joves de 20-25. Jo això no ho entenc. O gent que només queda en gent amb barba. Tampoc ho entenc.
És Wonder Bra de Chomos.
Per exemple, a mi és que m'agraden tot tipus d'homos.
D'un barba de 23.
I pens que tothom, en un moment determinat, té un punt d'atractiu. I jo intento sempre descobrir-lo. Per això té molt de crashes, però crashes, gent que m'acau bé i que la trobo interessant.
Però per què? Perquè tens una necessitat que aquesta persona t'agradi per connectar amb ella? O per
no, perquè no passa, és a dir, no passa d'aquí. Ja. Supos que també m'ho deu venir de la meva època de quan era nin, que com que en aquell moment vaig tenir molt pocs amics, per dir que se podien comptar en s'ho dit d'una mà, supos que has fet de connectar amb gent ara d'adult, una cosa que ja he duit a presa des de fa molts anys. I que pens que el món seria molt més fàcil... És que avui, ara, però és que un telepredicador, però no passa res. Pens que el món seria...
No, s'ha vingut a xerrar, perquè...
Seria molt més fàcil si donassin més ditades de mel.
Més ditades de mel.
Clar, mos passant sa vida subratllant allò negatiu. Si jo em passa porta i veig que es company, que és de recepció, aquell dia s'ha pentinat perquè ve de sa perruqueria, a mi no m'acosta res dir-li que guapo que estàs amb aquest canvi de look. Si una companya veus que estrena jersei o que s'ha pintat els morros, no t'acosta res dir-li que bé que te queda. I això és el que ningú fa. Dir-nos, ai, t'has engreixat. Això ho tenim com a incorporat a l'ADN. Jo és una cosa que lluit dia sí dia també amb ma mare. Ella és molt de fer aquestes coses i ja quan comença la frase ja me veu a mi que la mir i ja aconseguir que en qualque moment returi. Però continua fent-ho. Tenim tendència a subratllar allò negatiu, però mai lo positiu. I jo, des de ja fa una sèrie d'anys, però molts, m'he dedicat, al manco del meu voltant, a subratllar allò que m'agrada. Lo que no també, però per destacar allò que no t'agrada has de tenir un nivell de confiança que no se té sempre en tothom, però pens que han de donar més ditades de mel.
Dins el context de que ets una persona en parella i tal, però tu ets més de lligar o que te lliguin?
Són fatal per lligar i que me lliguin també, perquè no és que m'entami gaire.
Perquè no t'entams o perquè poses ja la paret directament?
No, perquè també tots en certes facetes de la nostra vida viuran sempre aquella síndrome de l'impostor, no? És a dir, jo me'n recordo que començant aquesta feina jo no venc del món del periodisme, jo vaig estudiar filologia en el seu moment. Mm. I clar, jo els primers anys sempre me pensava que un dia me telefonarien i me dirien, escolta, això s'ha acabat. És a dir, han descobert que ets un frau i no has de seguir entretenint a la societat balear. Se me vas passant els 5 anys com vaig veure que, escolta, si dut 5 anys has canviat dues vegades d'empresa i t'han telefonat de 6 programes, senyal de que saps fer la teva feina i la pots fer independentment de si hagis fet comunicació audiovisual, filologia o dret, que és el síndrome de l'impostor com a que l'han superada. Però com que mai vaig ser un nin de lligar de petit, supos que no és una cosa que tingui costum. Tot i que hem de dir que ara ja no necessites ser un gran seductor perquè hi ha això de les aplicacions que m'ha regirat per allò que m'ho conten, la facilitat en la que se poden trobar companys i companyes d'horitzontalitat sense tan sols haver hagut de compartir un versos de Neruda.
Podem parlar d'aquestes aplicacions abans d'entrar a la teva faceta professional?
Podem parlar d'allò que vulguis.
Perquè en Xisco és vera que el sentim, el veiem per tot i que sigui així per molt d'anys, i això passa per un motiu, i és perquè el te valen per tot, tens aquesta capacitat. D'això en parlarem. Lluís, m'agradaria escoltar Petri Woman perquè hem d'anar a fer una petita aturada per la publicitat. I abans d'anar a publicitat, la darrera pregunta. Com se t'enamora a tu?
Jo és que som sapiosexual. A mi que no has de ser ni guapo ni lleig, has de ser intel·ligent. És a dir, a mi, sempre ho dic, escoitum és important. És a dir, que en horitzontal mos entenguem, és necessari. Però poder parlar després d'escoitum, per mi és allò que fa que m'enamori.
Connectar.
Connectar bé. És a dir, no és acabar i que me diguis estic pensant anar a comprar plaques de lasanya perquè he de cuinar. Podem mantenir una conversa...
O que te diguin, haurien de pintar el sostre.
Exactament. Podem mantenir una conversa després de... Per mi és allò que fa més atractiu una persona.
IB3 Ràdio és... Participació.
Hola, ¿qué haces por Navidad?
Esta Navidad, producto local.
Vive unas fiestas llenas de calidad con los productos de nuestra gente del campo y del mar. Fruta y verdura, carnes y quesos, pescado y marisco, nuestros vinos y platos tan nuestros como la porcella, los calamares rellenos, el sofrit pagès, siempre elaborados con producto local. Esta Navidad, producto local. ¡Feliz Navidad! Govern de les Illes Balears. El teatre principal d'Inca arriba Los Yugoslavos, la nova obra de Juan Mayorga. Una història sobre l'amor, la tristesa i el poder de les paraules ambientada en un bar del Madrid dels anys 60. Amb un repartiment excepcional, Javier Gutiérrez, Luis Bermejo i Alba Planas. 27 de desembre a les 7 del capvespre. Teatre que emociona i interpel·la. Entrades a teatreprincipalinca.com.
Seguim a La Gran Vida, queden un minutet encara que volem aprofitar amb en Xisco Nadal, periodista, comunicador, tot i que va estudiar filologia catalana a la UIB.
M'agrada més comunicador, t'ho he dit de vegades. Mai dic que som periodista perquè no m'hi sent. És que a mi s'informació és stricto sensu.
Tu ets comunicador.
Sí, perquè a mi lo de donar dades no m'agrada, m'agrada poder-me equivocar. A mi m'agrada parlar de l'espuma de la vida.
Estic d'acord amb tu. Estic d'acord.
No, perquè a vegades hi ha temes com dades de...
Me sent com tu, avui dia.
Dades de morts, dades d'atur, dades de pujada d'habitatge. Tot això, ho controlam, ho feim i ho sabem fer. Però a mi m'ha té molt tens. A mi allò que m'agrada és poder parlar i entretenir. Crec que ha estat la meva vocació sempre.
Per això els teus companys no entenien que tu escoltassis Coppola també en el cotxe quan estudiava filologia catalana.
Escolt més coses, però la Coppola sempre.
Quina música t'agrada?
És que jo som com molt eclèctic, perquè no tinc coneixements musicals, però m'agrada la música clàssica, però ara una estoneta, mentre som dintre nostra, o en el llit, estirat, badocant, que de cada vegada ho podem fer manco perquè no tenim temps, m'encanta, som molt de la copla, som molt del pop, m'ho he determinat, m'ho pot agradar l'òpera, és a dir, és que hi ha com a diferents llits. El que mai m'ha agradat ha estat el heavy, m'ha sigut llevat de quatre balades que tothom pot escoltar, d'en Bon Jovi, o d'Aerosmith, no he estat una persona heavy, tot i que vaig anar a túnel en el seu moment quan era jove, sí. I era talment un peix... era talment un peix dins una jugueteria, perquè és que no sabia ni què havia de fer, i no controlava els protocols. Això de votar, quan la gent vota, sí. I se t'aferra, i tothom fa com a gruts, a mi això sempre m'ha portat com a
nerviós. I ha de posar cara de m'està gustant.
Clar, i de votar amb il·lusió. No. És tant més d'altres coses. Som molt de musicals, això sí, sempre ha estat una mica... amb això sí que compres que és cliché LGTB. Som un home que li agraden els musicals.
Has vist el musical, per exemple, de Mamma Mia i tot això, o Mecano...
Exactament, sí. El Mamma Mia el vaig anar a veure fa un mes que van venir. Tot i que aquesta versió t'he de dir que no m'ha agradat. Me va engegar una mica, perquè jo vaig anar, quan la van estrenar, vaig anar a Madrid a veure la de la Nina, tenia el disc, jo i el meu amic Jordi i jo, el mos sabien de memòria, i clar, aquest pip van canviar les cançons. I anar allà a un musical pensant que podries cantar a les totes i que te canviessin les lletres va ser un poc complicat de gestionar. En el meu Ròpid, per exemple, que no se les sabia, li va ser igual i li va agradar moltíssim.
I anem a xerrar no tant de periodisme, sinó més de comunicació. I bé, quina és la clau perquè tu hagis pogut sobreviscut ja sé que ha hagut etapes que no ha estat així, però què és el que s'ha de tenir per mantenir-se tan actiu, sobretot a diferents àmbits, ja fins i tot esports també, no? En aquesta prèvia...
Anem a davallar aquest suflé. Jo no faig esports. Ho dic perquè me fa gràcia dir feia un programa d'esports, perquè és cert, però jo sí que aquesta prèvia d'esports...
Què és el que fas allà perquè la gent mos
jo entengui? Jo vaig començar parlant de sèries i ara faig allò que sé fer, que és comentar l'espuma de sa vida. Jo xerro dels temes de sa setmana. I llavors hi ha, per exemple, Neus Sánchez, que passa el bar lingüístic, i ella fa de filòloga sí. I analitza les errades que ha hagut durant les setmanes. És a dir, es postes en joc si una cosa té bona és que ha aconseguit aglutinar com a molt de factors diferents que fan que el programa sigui molt divertit i que tanta de gent l'escolti cada vegada que hi ha una retransmissió del Mallorca. Però jo no xerro d'alineacions, no sé què és un córner, jo vaig allà a fer les meves cosetes, que són parlar d'allò que veig o de com veig el món, que això també és important.
Aquesta pregunta te l'han fet mil vegades, però papà o mamà, ràdio o tele?
Depèn. Si jo he de triar, sempre ràdio. És molt més còmodo, és molt més proper.
Ets més tu?
I la ràdio, sí, perquè la ràdio depèn molt de tu. En canvi, la tele, hi ha molta de gent implicada. Però això sí, la projecció que te donen 5 minuts de tele, de vegades no te la donen 20 hores de ràdio. Això no ho podem negar. Però a mi, jo m'ha sent molt còmode en els dos formats. I en aquesta etapa d'ara que estic, que m'ha tocat viure, estic molt content d'haver tornat a la tele en els 5 dies. Amb amics. Fer feina amb amics també és el secret. Jo, per exemple, en el presentador i el director dels 5 dies amb Antoni Rigo, som amics des de fa temps, i tenir qualcú que t'entens només amb una mirada fa la feina molt més fàcil. Perquè fer feina amb qualcú amb qui no connectes és molt complicat. Que també m'ha passat durant la meva vida laboral. Però bé, com que són professionals, les Balears no se'n van en tema.
No, clar, no connectar és allò que te crea una ansietat?
No connectar és que la gent no parli el teu mateix llenguatge. És a dir, que no entengui les teves bromes. Mm. Clar, jo ho he dit sempre, a mi no m'agrada presentar.
Aquests perquè, silencis.
No, a mi no m'agrada presentar perquè trobo que la primera veu és molt complicat. A mi el que m'agrada és la segona veu. Però clar, si tu, la teva segona veu, no te fa gràcia, per molt que hagis de fer feina amb aquesta segona veu, se fa molt complicat, perquè tu fas una broma i que el teu redol més immediat, que és qui tens dins l'estudi, no t'ho rigui, per molt que a l'altre costat a la ràdio s'ho passin bé, notes que hi ha una mica com de dissonància de la diversió, per dir-ho de qualque manera.
És que la ràdio, clar, no molt veig les cares, però també és molt important l'empatia, i si tu fas una broma i l'altre te canvia de tema o que pareix que no va amb ell...
S'inflexió de la veu, se nota perfectament quan tens feeling o no. A mi, per exemple, no m'agraden molt les entrevistes per telèfon, perquè costa molt connectar amb qui tens a l'altre costat, i més si la persona ve en el pilot automàtic de que està fent promo, per molt famós que sigui. A mi m'agrada entrevistar gent famosa, sí, però de cada vegada manco, perquè són els que més venen en el pilot. A mi, gent que ve a parlar-te del seu llibre, o que ve a parlar-te de l'exposició que ha fet i la tens dins l'estudi, és meravellós, perquè te pot mirar en els ulls i estableixes aquesta màgia de la ràdio. En canvi, el telèfon com que ho coacta més i no se pot produir. I el que me passa en la gent famosa és que, clar, d'una banda dius, ai, que bé, que tinc un famós i l'entrevista i la gent el reconeix, però d'altra banda, a mi m'ha passat ja un parell de vegades que t'acosta molt arrencar l'entrevista. Quan l'arrenques ja és quan li dius adéu.
Jo t'admir. Tu a qui admires?
M'encantaria dir el Dalai Lama, però és que no és el cas. Jo, en concret, aquesta pregunta me l'hauria hagut de fer abans, perquè ara m'encantaria tenir una resposta meravellosa i no fer una resposta de Miss Universo o de Mister Universo, que és Quiero la paz en el mundo, que també.
No passa res, la pots anar pensant mentre me dius xerrant de ràdio i tele.
Però són més de referents propers que no de grans figures. Perquè si una cosa m'ha donat aquesta feina és la certesa de que tots tenim els peus de fang. I no m'agrada conèixer gent que admir. Jo, per exemple, donaran noms. Jo era molt fan de Lola Herrera. I fa 2 anys va venir en Néstor Alterio, el Celsia, que ha mort fa un parell de dies.
Després ell.
Vaig coincidir en tots dos. Ell va ser encantador. En canvi, ella va ser tan sulla. Clar, per mi, ella era la directora de l'acadèmia d'Un Paso Adelante. I me feia una il·lusió bàrbara anar a conèixer-la. I va ser molt desagradable. I
ja, va ser desagradable l'entrevista o ella?
Ella, l'actitud. Quan ja li dius, ai, Lola, nos vamos... Vinga, date prisa. A mi quan ja me comencen en date prisa, se m'activa qualque cosa en el cervell perquè me passa a sa vida i en el llit. Necessit saber que sa persona que està en lloc s'ho està passant bé. Fer ses coses per obligació mai m'ha acompanyat. Supos que som una mica people pleaser, en aquest sentit, i som incapaç, amb horitzontal i en vertical, de funcionar si sé que no hi ha bon rotllo i que no hi ha ganes per ses dues parts.
Es fer per fer, eh? O sigui, fer...
Sí, clar, i ho sures i ho salves, però si tu ho mires,
sí,
no hi ha manera. En canvi, me va tocar fa 2 anys que va venir en Ricardo Darín a fer la seva obra.
Ah, què tal?
Mos varen citar a una habitació...
M'encanta aquest actor.
Ai, l'hotel que hi ha allà dalt de Porto Pi, que mai me'n record, que ara és d'uns empresaris xinesos.
M'agafes... El Paraíso.
El Paraíso. Molt bé, Juanmi, ara aquí ho han surat. Hi havia una habitació en el Paraíso, me va tenir allà 10 minuts fent l'entrevista, m'ha dit, no pots seguir parlant, i vam estar xerrant una bona estona, i el vaig trobar un tio encantador. Clar, jo hi anava com en recança, perquè dic, joder, perdó, rebobinarem, no he dit...
No us disbau això, però la gran vida encara...
Bé, més o menys, ah, aquesta hora m'ho bon, sí, permet una mica. Jo hi anava com una mica de recança, perquè dic, no sé amb quin tarannà me rebrà, i va ser una sorpresa meravellosa. Meravellosa. Un tio superproper. Vam estar parlant de cinema, de la seva vida. D'això que, quan més estrella és, de vegades és més humil. I llavors, el que sí que... Tot us va topar tu. Gent que acaba de començar, que ja se pensen que són el fit, i a mi això és que...
Això passa molt.
I sobretot en gent jove.
Sí.
Gent jove, gent d'aquesta de xarxes, que de vegades entrevistes influencers, que han tret llibre, sí, i parles amb ells, i dius, perdona, però tu qui ets?
Sí, sí, ja no? Ric, perquè...
Una mica com aquella de l'Ave Patricia.
M'ha ve gent en el cap. És així. I què els hi passa? Perquè...
No ho sé, crec que és un tema generacional que a mi se m'escapa.
Gent que ha nascut en el 2000 i...
Però no tothom és així, jo, per exemple...
I no han vist les xiques d'oro, vull dir...
No, bueno, no. Veure les xiques d'oro hauria de ser obligatori en general.
Sí.
Però a mi m'ha passat, per exemple, que aquest hivern han compartit feina, taula i programa amb Antoni Guisquefré, influencer, cercador de bolets, un tio jove, però amb un talent que jo trob que és el futur dels influenciadors balears.
És guai.
I ha estat una gran, gran sorpresa.
Sí.
També hi anava, no en recança, però dic, per favor, diguen que no serà com els influencers que m'ha tocat entrevistar i que tindrem ara una estrella en el nostre programa, més enllà de la nostra directora, que clar, si qualcú ha de brillar, ha de ser gent que ja és.
Sí.
I va ser un tio meravellós. Per exemple, és a dir, que no està tot perdut, però has de trascar més, has de cercar.
Què te pareix que en política se digui més renta?
Jo és que crec que...
És a dir, que els polítics parlin...
Tot és un tema de registre.
Mm.
Quan jo anava a escola, ens ensenyaren que tot té un registre formal, informal, i tot depèn del context. Jo, que un polític digui més renta, a mi me sobra. D'entrada. Però bé, supos que tots ens hem d'adaptar a les noves generacions, ja hi ha nínxols de vot als quals tothom vol accedir, i supos que per això ho fan.
Mos queden, res, 5-10 minutets.
Ho dius com si 5-10 minutets en ràdio no fossin una eternitat.
Ho poden ser?
Ho poden ser. No és una eternitat perquè se m'està passant volant, això. Ho he dit de veres.
No sé com fer-te la pregunta sense que aparegui una altra cosa, però què te queda per fer a ràdio i tele? Perquè ets molt jove. T'estan donant moltes finestres, diguem, jo no diria oportunitats, les oportunitats te les guanyes tu, però sí que hi ha moltes finestres on tu pots fer feina ara mateix. Hi ha alguna cosa que no hagis fet que diguis a què esperen oferir-me això?
Idò, t'hagués dit un programa de cine perquè m'encanta, però en certa manera sí que està, aquest tema sí que està resolt, perquè en breu ja en podrem parlar. Jo estic un programa de cinema amb la meva companya Marta Garau,
sí,
i estic encantat, però jo és que amb això t'he de dir, som evitacionista per naturalesa. No m'agrada desitjar, m'agrada que l'univers proveeixi. Ho dic perquè, com que som una mica insegurs segons quines coses, m'acosta molt prendre decisions i davant un camí que una fletxa tira cap a la dreta i una fletxa tira cap a l'esquerra, m'acosta decidir-me. M'estim més que el camí vaig fent viarains i que jo senzillament m'hagi d'adaptar, i allò que diuen els moderns, a aprendre a surfejar aquesta onada.
que vols ser idò quan siguis gran?
Ric. Abans deia feliç, però ric també seria un punt important en el qual arribes en s'edat. En els 30, jo deia no, realitzat, feliç, tal, no, però ric, ara que en tenc 40, i ser es preu d'una hipoteca, de comprar una casa, d'anar a fer sa compra cada setmana, de poder tenir un raconet per si qualcú de casa teva necessita res, etc. Ara, ser ric seria una molt bona opció, encara que sé que sona materialista, però no és materialista, és conscient.
M'agrada molt haver xerrat tant de minuts amb tu i sense tocar Nadal, però el tocarem un poc perquè demà és la grossa de Nadal. Quant de dècim endús?
Si te són sincer, no ho sé. Perquè...
I d'això vol dir que dus un parell.
Enduc un parell, però des de fa una sèrie d'anys, com que tenc aquest punt com a obsessiu compulsiu de passar per el súper de vora que nostra, es forn, i necessitar tenir el número per si toques,
sí.
Perquè no ho compres perquè te toqui, ho compres per si toca. Que és diferent.
Jo vaig més enllà. Ho compres perquè no li toqui un altre.
Per exemple.
Sí, i som així, els mallorquins.
I per no veure gent celebrant quan tu ets a casa teva, mort d'oi. I en duc molts... Com...